Doncs seguim endavant, això és Camins cap de setmana, la Macedònia enllaunada, venim del T'espero lluny d'aquí, i ara molt contents de rebre el Camins en representació del setmanari Catalunya Cristiana, qui millor que una de les grans amigues del programa cap de setmana. No riguis, Rosa Maria. La redactora del setmanari, Rosa Maria Jané, bona vesprada.
Gràcies, bona vesprada.
Gràcies per estar. Ja sabeu que en aquesta ocasió, en aquesta temporada, repassem cada dissabte els continguts més destacats del vostre setmanari, del número que sortirà demà mateix, diumenge. Rosa Maria, per on comencem? A veure.
Doncs mira, aquesta és una d'aquelles setmanes que tenim una portada impactant amb la fotografia. És una dona que està pregant, mirant al cel, sí. I amb una expressió entre angoixada, confiada, també. És una cristiana israeliana. Hem de parlar, parlem de cristians a Israel i a Palestina, que és una situació molt complicada, molt complicada.
Bueno, ho sabem, aquella zona sempre és complicada i segurament per als cristians que viuen allà també, evidentment, sí, sí.
Perquè ells es troben amb una disjuntiva. Què fan? Malviuen en el país o marxen? Qualsevol de les dues opcions és...
És traumàtica, és dura...
És traumàtica, és dolenta, i ens volem apropar a la situació d'aquests germans nostres, no? Que de vegades no surten els mitjans de comunicació, però el seu patiment és molt fort, és molt fort.
Aquesta és la gràcia, entre altres coses, del Setmanari Catalunya Cristiana, que sempre teniu una mirada atenta, tu ho has dit, a notícies i realitats que no surten als mitjans de comunicació.
Exacte, i contem amb un gran corresponsal a Jerusalem, el PJ Armengou, que sí. Podeu seguir doncs, habitualment al nostre setmanari, i ens parla dels cristians àrabs que viuen a Israel, que tenen una problemàtica, i dels cristians que viuen a Palestina, que tenen una altra problemàtica, però molt dura igualment. Els que viuen a Israel, doncs, viuen una certa discriminació perquè són àrabs de cultura i de llengua, en un estat confessional jueu, amb la qual cosa...
I és una barreja complicada.
Se'ls miren malament els jueus.
Sí.
Però no són musulmans, encara que són àrabs, i per tant també els musulmans se'ls miren amb no gaire bons ulls, podríem dir.
Tenen pressions per tot arreu, eh?
Tenen problemes de convivència, els jueus els posen al mateix sac que els musulmans, sí. Tenen també discriminació laboral, atacs fins i tot d'extremistes religiosos, no? Ataquen, parlem d'ultraortodoxos i musulmans, no? Els poden atacar des d'esglésies, profanació de cementiris, també... comerços, una situació dura.
Bueno, a mi m'agrada fer aquest apunt perquè quan parlem de que és complicat exercir la llibertat religiosa, aquí de vegades pensem en un atac verbal, en una certa pressió basada en la ironia que podem rebre per part d'alguns, jo que sé, companys de feina, amics, el que sigui, però hi ha llocs al món en què t'hi jugues la vida, pràcticament.
Literalment, t'hi jugues la vida, t'hi jugues al pa dels teus fills, t'hi jugues al poder sortir al carrer amb tranquil·litat, poder expressar la teva fe sense que et mirin malament, i això fa que a Terra Santa cada vegada hi hagi menys cristians. És a dir, les pedres vives, que són les comunitats cristianes, cada vegada són més escasses, perquè no tenen possibilitats de feina, no veuen un futur, jo diria gairebé ni un present. I això és molt dur i ens hauria de fer pensar, no?, que depenen també de nosaltres. Recordem les col·lectes que es fan cada any el Divendres Sant a favor dels germans de Terra Santa. I és bo que ens en recordem d'ells no només un cop l'any, sinó amb més freqüència.
Doncs en aquest cas trobareu aquest reportatge principal, que també copa la portada amb aquesta imatge impactant, que no està exenta de bellesa també, en el Setmanari Catalunya Cristiana, si voleu conèixer doncs més detalls d'aquesta realitat que és dura. Que és dura, però que són germans nostres i que està molt bé que els tinguem ben presents. Més coses, Rosa Maria.
Doncs una entrevista al nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el Carles Armengol, que també és conegut de la casa.
És amic de la casa. Va passar ara fa uns dies per Camins, quan ja es va fer oficial que ell passaria a substituir-la a Ivonne Grilli, que també ha fet bona tasca i també és amiga de la casa. El vam tenir, però en aquest cas vosaltres el torneu a tenir en aquesta entrevista en profunditat.
Sí, dediquem
tres pàgines
ben maques amb les fotografies que signa la Carme Munté.
L'entrevista és la Munté, molt bé.
de la Carme Munté.
La sotsdirectora.
La sotsdirectora, la jefa.
Exactament, al final.
I ens parla el Carles Armengol de sí. les línies de treball d'afers religiosos, no? Diu, la línia principal és la llibertat religiosa.
Clar.
Defensar-la, treballar per aquesta llibertat, no? Gestionar, intentant almenys ajudar a gestionar la pluralitat religiosa en les esferes públiques, no? Perquè, clar, Catalunya és molt... molt plural, religiosament parlant.
Sí.
I no sempre tampoc és fàcil la convivència.
Uh-huh.
I també ens parla d'un tema que preocupa la secularització i que té molt a veure amb el titular que ell ens dona.
Quin és, quin és el titular?
No es respecta la llibertat religiosa quan et volen excloure de la societat. És a dir, és una secularització agressiva, podríem dir, no?
Uh-huh.
I això... ens hauria de fer pensar, també.
Uh-huh.
I ell parla que aquesta secularització afecta molt l'escola cristiana. I també parla de que no hem superat certes... la història. No ens hem reconciliat amb la història.
Uh-huh.
Això es tradueix en aquesta visió moltes vegades en prejudicis o negativa amb tot allò que sona a cristià.
No? De fet, ell té una sensibilitat especial per tot el que és l'educació, perquè ha
sí.
tingut càrrecs de molta responsabilitat de cara als col·legis i bueno, el sistema educatiu a Catalunya. Per tant, això li tira molt, sí, aquesta visió.
Sí, sí, molt el tema de l'analfabetisme religiós que ens trobem, no? A les escoles,
sí.
als nens... en l'alfabetisme religiós en general, no només ja sobre el cristià, el catòlic, que
no,
és la nostra cultura,
en general,
sinó
sí.
absolutament de tot, no?
Mm.
I el Carles Armengol, a títol personal, ell parla d'un model híbrid. Escoltem què ens diu.
Jo crec que un model híbrid fora bo i que estaria bé assajar-lo. És a dir, que hi hagi una formació religiosa comú per tot l'alumnat i... potser amb un caràcter com... això és... bueno, i després que hi hagi la possibilitat que les confessions religioses puguin fer formació específica i d'alguna manera facilitar que això es pugui fer.
Aquesta és la visió, aquesta és la visió.
Aquesta
és
la visió, que ens diu això i moltes més coses, però que no podem desvetllar perquè si no,
no
els llegireu.
Hem fet el tastet gratis. Després heu d'anar al seminari per entrar en profunditat aquesta entrevista a Carles Armengol, nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Passem a les pàgines centrals. Què tenim aquí? Què
tenim
trobem?
Una altra entrevista molt i molt recomanable. És la Cristina Hinojés.
Sí.
Ella és teòloga i és membre de la Comissió Metodològica del Sínode. És una dona, és aragonesa, parla molt clar, té les idees també que saben transmetre perfectament el que vol, en la sintonia...
És aragonesa, ja ho has dit tot.
Amb la sintonia, doncs, amb el Papa Francesc perfectament,
sí.
no? El tema de la sinodalitat, el tema de les dones, el tema d'aquestes reformes que el Papa està impulsant i ella té un caràcter també molt, molt agradable i molt positiu, no? O sigui, tota l'entrevista és en clau propositiva,
uh-huh.
Que de vegades ens fa... pot fer una por, una mica de por, no?, a veure què diu aquesta dona... No, és una dona molt...
És una dona amb mirada activa i amb mirada positiva, intentant buscar que arribi un futur millor, podríem
sí,
dir.
Sí, a més ella està entusiasmada, com hauríem d'estar tots, amb el sínode, amb aquest camí sinodal que troba certes dificultats. Ella també en parla d'aquestes dificultats
uh-huh.
i ens fa una reflexió també maca sobre aquest sínode que es diu com una nova fase en l'aplicació del Concili Vaticà II, que encara no s'ha aplicat del tot. I ara diu que tenim una oportunitat per revifar-lo.
Uh-huh.
Però no deja de ser una forma que tiene Francisco de seguir profundizando y de seguir enseñándonos lo que supone la pedagogía sinodal, que es ese retorno constante, que nada está acabado, que siempre hay que hacer aportaciones y sobre todo de enseñarnos que la sinodalidad no es algo que se hace de una vez para siempre, que no es, sino que es un constante ir haciendo entre todos.
Aquestes són les paraules de la teòloga Cristina Hinojés. Teniu l'entrevista en les pàgines centrals del Seminari Catalunya Cristiana i bé, amb la fervor del sínode, la fervor del sínode que s'intenta portar endavant de la millor manera possible. Per acabar, un tema cultural que m'agrada molt, exposició, no? Parleu d'una exposició.
Molt recomanable, aquesta exposició que podeu trobar al Museu Diocesà de Barcelona fins al proper 5 de febrer.
Bueno, és que és el museu, és el gran desconegut, eh? És un museu per descobrir, perquè ofereix sempre exposicions, i ara només a nivell espiritual, perquè tu pots ser creient o no, però a nivell cultural ofereixen exposicions fantàstiques.
Sí, i tant. I aquesta vegada el protagonista és Sant Ignasi de Loyola, i ens proposa fer un viatge de la foscor a la llum, que és el que va experimentar el mateix Ignasi, no? De fet, es diu El poder transformador d'una ferida, no? Que ens parla de com evoluciona de cavaller a pelegrí, eh? Sant Ignasi de Loyola. És una mostra visual i pedagògica. De fet, hi ha moltes escoles que estan demanant visitar-la. S'ha fet en 6 mesos de treball, o sigui, s'ha treballat moltíssim aquesta mostra que estava organitzada per la Companyia de Jesús i l'Arcabisbat de Barcelona.
Bueno, i la figura de Sant Ignasi de Loyola, que és apassionant, val la pena conèixer-la mica en mica.
I tant, i podem trobar en aquesta exposició manuscrits, quadres, escultures, fotografies, vídeos, diagrames, una mica de tot, no? I el comissari, el Josep Maria Riera, ens explica també què podem trobar.
Ja ho hem fet presentant obres antigues i obres contemporànies perquè el visitant també es vagi situant en el recorregut que va fer Ignasi i a través de les seves pintures i les seves imatges i amb pintures actuals com el Picasso o el Grau Garriga, absolutament contemporànies, que bueno, això és una obra del meu temps, bueno, jo, a mi què em planteja això, no?
Doncs aquesta exposició centrada en la figura de Sant Ignasi de Loyola, m'agrada molt el concepte de cavallera pelegrí, és un canvi substancial, però tots dos molen, tots molen dels dos. El viatge de la foscor a la llum la trobareu al Museu Diocesà de Barcelona. Doncs, Rosa Maria, moltes gràcies. Ho vull recordar als nostres oients que cada setmana envieu per correu electrònic amb un e-bulletí el resum dels continguts més rellevants de cada número de la vostra revista, de cada edició, i tots aquells que estigueu interessats us podeu subscriure entrant al web catalunyacristiana.cat, en la finestreta se us desplegarà allò de per subscriure-se a aquest e-bulletí, és molt fàcil, i us rebreu setmana a setmana. La Rosa Maria Janer, redactora del Setmanari Catalunya Cristiana, avui ha estat ella qui ens ha portat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts. Mil gràcies, Rosa Maria.
A vosaltres.
Fins properes ocasions, que sempre és un plaer. Vinga, nosaltres que rematem aquest Camins cap de setmana, parlem de microcontes.